Avui, en aquest tram final de programa, tenim ganes d'endinsar-nos a la música tradicional, aquesta música que s'anomena música d'arrel. I ho farem a través del repàs de la trajectòria artística i personal d'un dels personatges més compromesos amb aquesta branca cultural de l'Empordà. Saludem a la nostra companya des dels estudis de Ràdio L'Escala, a l'Ali Giné. L'Ali, de nou, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda de nou, Josep Maria. Doncs mira, efectivament, avui parlarem de música i de tradició. I per fer-ho ens acompanya aquí als estudis en Ramon Manent, un dels artistes locals més implicats no tan sols a l'Escala, sinó també en el món de la música tradicional d'arrel arreu de Catalunya. I a més hem de dir que és net de Josep Maria Folch i Torres, el creador dels Pastorets, entre altres perles de la dramatúrgia i les lletres infantils. Ramon, molt bona tarda, molt benvingut.
Hola, moltes gràcies.
La primera pregunta, si no tenim mal entès, és que tu anaves per metge. No sé quan vas decidir realment que el que volies era ser músic i com va anar això.
Està bé que m'ho recordis, perquè quasi no me'n recordava. Sí, bueno, jo de jove, d'adolescent, era una persona molt desorientada vocacionalment. No sabia què seria, què volia ser quan fos gran. I per qüestions, diguéssim, d'origen familiar i d'educació, doncs semblava que havia de fer una carrera sèria, una carrera important d'aquestes universitària, no? I bé, els meus germans, uns quants d'ells eren universitaris, i jo també ho havia de ser, i vaig començar la carrera de medicina sense saber gaire ni per què ni amb quina finalitat, fins que al cap d'un temps la vaig abandonar i no vaig acabar la carrera, perquè ja em vaig començar a perdre pel camí.
Ho dius per aquesta pressió familiar, però home, tenint l'avi que tenies, no, que tens, no hi havia una pressió també artística?
Bé, més que una pressió, la influència del meu avi en la meva vida i en la de tots els seus descendents és impressionant. Un home que va ser tot un mite a nivell de tot Catalunya, perquè les seves pàgines viscudes, les seves novel·les, les seves obres de teatre eren llegides a tot arreu, doncs, evidentment, en els descendents, si això a la gent normal ja els impressionava, el fet de ser net d'una persona així encara t'impressiona més i encara, diguéssim, et crea més un bagatge de diguéssim, de sensibilitat i d'afició a la lletra, a la música, a la cultura en general, i sobretot a la llengua, diria jo, no? Jo crec que el meu avi, poder, el que s'hauria de destacar més de la seva feina va ser que gràcies a ell molta gent va aprendre a llegir en català, perquè eren tan atractives les seves aventures, els seus escrits, les pàgines del Patufet, tot això era tan... La gent s'ho esperava amb tanta il·lusió i amb tantes ganes i s'ho llegien amb tant delit que aprenien català sense voler, no? I això crec que és una tasca, potser la més, en el fons, potser la més important.
Parlem de música. En el panorama musical o en els primers passos dins del món de la música, l'Havanera hi té un pes molt important, perquè tu vas entrar en el grup Oreig de Mar, ara recentment recuperat. Com van ser aquells primers anys en aquest...?
Sí, de fet, haig de dir que l'Oreig de Mar va ser el grup que em va decidir, on va... em va animar molt a seguir pujant als escenaris. Jo fins aquell moment era un cantant aficionat, que m'agradava cantar amb els amics, amb la guitarra i els focs de camp i aquestes coses, i amb la gent i tal, però mai m'havia plantejat una professionalització. En el moment en què en Xavier Folgarona, que va ser la persona encarregada de recomposar l'Oreig de Mar d'en Ferran Català, que en aquell moment, això parlo, penso que era l'any 83 o 84, en aquell moment s'havia esquerdat el grup, i en Xavi Folgarona va ser l'encarregat per en Ferran Català de recomposar el grup. En Xavi teníem una amistat d'això, de tocar la guitarra ben dinat i en moments de festa i cantar, i va confiar en mi i en la meva manera de tocar la guitarra, que era francament precària en aquell temps, però bueno, m'hi vaig llançar, vaig aprendre moltíssimes coses de lo que és el cant popular, perquè l'Havanera no deixa de ser cant popular, sardanes cantades, valsos, valsets, xotis, mazurques, tot de coses que són molt més que l'Havanera, no? I ho vaig passar fantàsticament bé. Jo era molt jove, era solter, anava amunt i avall de Catalunya amb la furgoneta i els companys i disfrutava com un podrit.
De fet, diuen els puristes que no és el gènere de l'Havanera, sinó del cant de taverna. No sé què en penses tu d'aquesta...
Bé, això de les etiquetes... Aquestes coses de les etiquetes... són més aviat coses, no sé, per classificar i potser amb finalitats poder no ben bé purament artístiques o musicals. La Vanera es cantava a la taverna, evidentment, però de tavernes n'hi havia de moltes menes, i a la costa eren d'una manera i a l'interior i a la muntanya segurament eren d'una altra, o no tant, també es compartien repertoris i cançons. O sigui que jo crec que qualsevol músic que es vulgui adjudicar un gènere com a propietari d'aquell gènere patina una mica, no? Vull dir, jo parlo molt de cançó popular i cançó tradicional, perquè tot, per mi tot és popular i tradicional, tant l'havanera com la cançó de taverna, més de taverna de l'interior, per exemple, com el que es fa a la costa.
De fet, hi ha un moment en què et decantes més per aquesta cançó d'arrel, aquesta cançó tradicional que comentes, i deixes el grup Oreig.
Bé, no? Situat en el marc de les etiquetes, jo vaig estar 3 anys cantant havaneres, cantant havaneres amb l'Oreig de Mar, fins que, gràcies a la coneixença que vaig fer concretament de dues persones molt importants de la meva vida, que són l'Esteve Albert i Corp i la Maria Dolors Mas Ferrer, vaig conèixer tot un repertori pirinenc que em va interessar moltíssim, un repertori que jo no coneixia, de cançons del Pirineu, i que em va fer molta il·lusió treballar d'una manera, en aquell moment, molt naïf i molt artesanal, que em sembla que és la mateixa que he seguit fent sempre, i vaig voler muntar un grup amb una orientació, diguéssim, de recuperació de cançons que estaven com morint-se, que s'estaven extingint una mica. L'idealisme meu era salvem aquestes cançons que no es perdin, no?
Que era l'Upitaina.
Això, bueno, sí, finalment va ser Vitaina, però vaig passar diferents fases, que es deien Cantus Firmus, Retaula, vaig tenir diversos noms en funció de la gent amb la que treballava. Finalment, el que es va consolidar una mica més seriosament va ser Vitaina, sí. Ja està, llavors en aquell moment se'm va plantejar la disjuntiva de si fer havaneres o fer cançó tradicional en el sentit estricte. I me la vaig jugar i vaig tirar per una cosa que econòmicament m'ha rendit molt menys que m'haguessin rendit les havaneres, perquè amb les havaneres fèiem 70 o 80 cantades l'any, i amb aquest grup pioner que començava amb tota una cosa que es tractava de sensibilitzar el país i de conscienciar la gent de que la nostra música tradicional era tan autèntica i tan festiva o tan important pel país com qualsevol música tradicional del món, doncs me la vaig jugar i econòmicament no em va sortir gaire bé. No.
Te n'has arrepentit de deixar
Oreig? No, mai. No m'he arrepentit mai. No. El que sí que si hagués sigut una mica més astut, una mica més de picardia, que sempre m'ha faltat, em sembla a mi, jo hagués pogut tenir la possibilitat d'heredar el nom del grup de l'Oreig de Mar. I amb aquest nom potser hagués tingut una plataforma més fàcil per tirar endavant els meus projectes que jo sentia que havia de fer, no? Però, bueno, la vida no es pot recular mai, i un cop s'han pres decisions s'han d'assumir les conseqüències i estar content amb això.
Sens dubte, si parlem d'un dels referents en aquest gènere de la cançó tradicional, la cançó d'arrel, i també un referent per tu, Ramon, entenc, és precisament en Jaume Arnella. És un històric de la música tradicional d'arrel, Premi Nacional de la Música, i també, entre moltes altres virtuts i facetes que té, també hem de destacar que ha estat col·laborador habitual de mitjans, especialment de la ràdio. No sé si...
Catalunya Ràdio, sí, i RAC1, no?
Correcte, sí. Correcte. No sé si el podem saludar
encara,
ara mateix.
Encara no
el podem saludar.
Ui, en Jaume, vaja. Jaume sempre fa tard, eh?
Sí.
No, home,
què t'uneix amb en Jaume?
Perdona?
Què t'uneix amb en Jaume?
Bueno, en Jaume, per sobre de tot, és un amic. És un amic. Un amic que l'he fet a partir de tenir-lo com a mestre. És a dir, tot el mestratge que ha fet en Jaume Arnell amb la seva obra per mi ha sigut importantíssim, perquè és un home que ens ha marcat la línia de tot aquest treball de recuperació, de reutilització dels materials antics, de tornar a donar sentit a la cançó tradicional i a la música tradicional, no com una mostra arqueològica del passat per posar en una vitrina, sinó per seguir fent feina, per seguir ajudant a donar un paisatge musical i un patrimoni col·lectiu que identifica la cultura, la manera de ser dels catalans, tot aquest discurs identitari de la música tradicional, que en Jaume ha sigut impressionant les referències que ha donat, perquè ha treballat gèneres diferentíssims, des del ball fins al romanço, el cant improvisat. Tant et fa la recepta d'una crema com et fa el romanço del Quico Sabater, no?, o d'en Puig Antic. Vull dir, és un home d'unes capacitats creatives i d'expressió immenses, i bueno, jo l'admiro moltíssim i me l'estimo moltíssim.
Doncs escolta'm, el saludem tot seguit. Jaume Arnella, bona tarda.
Hola, Déus Guard, bona tarda.
Hola, Jaume.
Com anem? Escolta, Ramon, estic molt content de sentir aquesta teva veu de sempre.
Ah, esclar, l'he recuperat ara amb l'operació aquesta, eh? Sí, sí, jo estic content de sentir-te tu.
Molt bé.
I de saber que, bueno, que estàs aquí ara amb aquesta colla que fem això. Vinga.
De fet, hem volgut incorporar-vos a aquesta conversa, Jaume, perquè vosaltres us coneixeu, sinó que més, no només us coneixeu, sinó que heu fet moltíssimes coses junts.
Bueno, sí, i tant que sí, i tant que sí.
I tant que sí.
I tant que sí. Jo ja més com a soci numerari, diguéssim, eh? Perquè el qui posa l'energia és el Ramon.
Sí, home, em fa parlar, corre. Corre. Això no ho pot dir un ciclista, esquiador i motorista com tu, que tens una quantitat d'energia que et surt per les orelles, home, no fotem. Jo soc un apalancat al teu costat.
Però a tu m'agrada molt, perquè, home, sí, vull dir, bé, no, ara recordo, no sé, la cantada que vam fer conjunt a l'escala de dos cantadors.
Sí, senyor.
Al Portal Blau, al Festival Portal Blau.
Va ser fantàstic, exacte, sí.
Gran record d'aquell dia.
I després quantitat, bueno, de coses, de trobades de cantadors, que és fantàstic, és que... Tu, les trobades de cantadors que has arribat a organitzar és fantàstica. I, a més, és una cosa que no dona ni cinc, eh?
No dona ni cinc.
O sigui, només dona mal de cap.
Sí.
No, mal, home, de cap. Mal de cap. I tu has acceptat perquè creies que era una eina que calia. Que per estimar les cançons hem d'estimar la gent que ens les han transmeses. I això és fantàstic. Això és fantàstic, Ramon.
Bueno, es tractava de que ens agrada cantar, i si trobes amb gent que també els agrada cantar, doncs el goig es multiplica, no? I llavors...
I crec que no només us agrada cantar, sinó que a més us agrada col·laborar amb els mitjans de comunicació, i en especial amb la ràdio. Perquè, Jaume, si no vaig errada, tu havies participat amb en Jordi Margarit a RAC1 al programa El Pont de les Formigues,
sí.
I després a La Primera Pedra,
sí.
Era un programa...
Sí, però només van ser 18 anys, eh?
Ah, doncs només, sí, sí.
Sí.
Fantàstic.
No, i llavors, amb aquest temps, esclar, el col·laborar-hi tant temps et porta a treure't el barret davant dels professionals de la ràdio, perquè és una cosa fantàstica. O sigui, tu, la gent de la ràdio, tant si té mal de queixal com si té mal de panxa, es posa davant del micro i ja està, i pam... I compleix.
Bueno, Jaume, un cantant també li passa això, eh?
Sí, també. Sí. Però a vegades el cantant és molt artista. Oh, no sé què, que no tinc inspiració. Escolta, la gent de la ràdio, tant si té inspiració com si no, ell llegeix el seu article o les coses que hagi de fer, diguéssim. I això m'ha ajudat molt a mi, i a respectar la gent de la ràdio.
I, de fet, pels que no ho sabeu, el que fèieu més o menys era fer una lectura de l'actualitat, el que anomenem corrandes, no?, de les notícies, del que passava. I això no tan sols ens va inspirar en aquí, i aquí a Ràdio L'Escala en Ramon també va seguir l'Estela, aquesta Estela, fent un...
Ah, perquè jo sempre he copiat en Jaume Arnés. O sigui, jo m'he dedicat... Jo, si he fet alguna cosa, és perquè he tingut un model a qui copiar. Li he copiat el cant de notícies.
Exacte,
perquè ell feia el Pont de les Formigues. Li he copiat el fer romansos per encàrrec, que és una cosa que ell feia, que
sí,
l'encarregaven un romanso perquè es casava
tens,
no sé qui.
I que tu tens molta traça, no sé
i tu no en tens. No.
No. Bueno,
li he copiat el cantar improvisat, que jo no en tenia ni punyetera idea, i ell em va passar una vegada una actuació que no volia fer de cant improvisat, que em vas fer anar a Mallorca amb allò, amb el Carolino, i I d'aquí va venir que jo vaig improvisar molt malament sempre, però ho vaig fer.
Què dius?
I tantes coses que... Fins que em vaig venjar, Jaume, i et vaig fer una cosa jo, a tu. Que tot, tu saps bé de què parlo.
Aviam.
Em sembla que no, te va parlar.
A veure.
Tu estàs parlant. Tu ets el Ramon, no? Jo sóc el Jaume. Jo això ho recordo perfectament. Ara, tot lo altre, eh?
Escolta'm bé. Bandera de Catalunya. Què vas fer, bandera? Què vas fer, bandera de Catalunya?
I tant.
En el centenari de l'Esteve Albert.
Home, el bandera de Catalunya.
Què et vaig fer fer, animal de mi?
Espectacle Bellcaire, espectacle per Setmana Santa, amb una tradició.
Em vas fer fer una cosa...
L'Esteve Albert... En Jaume Arnella va fer l'Esteve Albert.
Sí.
Que no ho podia fer ningú més amb tot Catalunya, aquest paper. Només el podies fer tu.
Perquè, sí, m'hi sembla una mica, eh?
Ja li prim per mi.
I sobretot amb una americana de pana i una bufanda, ja, i una gorra.
Sí, i tan sonat com ell.
Escolteu una cosa. Voleu recuperar aquelles corrandes d'aquella època? Les d'en Jaume no les podem tenir, però les d'en Ramon em sembla que sí que les tenim. No sé si les podem sentir.
Sí, home, i tant, escoltem-les.
Ara em sorprens, eh?
Ja ha començat la campanya, ja ha començat la campanya electoral. Que per poder anar a Espanya es brallen com animals. Que per poder anar a Espanya es brallen com animals. Molt soroll fa la campanya, molt soroll fa la campanya, i s'hi gasten molts diners. Deu ser que fa un bon negoci, el qui descons en treu més. Deu ser que fa un bon negoci, el qui descons en treu més. També sé de bona tinta, també sé de bona tinta, n'hi ha de bona voluntat. Que no els mou l'afany de lucre, sinó el bé a la societat. Que no els mou l'afany de lucre, sinó el bé a la societat.
Me l'estava escoltant amb atenció. Això és de l'any 2006, però ho podríem signar avui, eh? Això precisament aquests dies...
Això és... És actual, eh?
És que passa molt, amb la música tradicional, que tenim el prejudici que són coses d'abans i d'abans, però és que abans i ara...
Resulta que repeteix, la història repeteix.
Sí.
Escoltant això, em ve al cap un repte, que jo sé que ara, Ramon, és un mal moment, perquè ho comentaves, estar recuperant-te d'una intervenció quirúrgica a la gola. Mm. Afortunadament no és res, però, esclar, estàs una mica recuperant-te. Mm. Però no sé, Jaume, si tu...
Un moment. Saps què? És que escoltant això, se m'ha acudit, diu, si hi ha una cosa que agrada i que valora la gent, és la cançó improvisada que la que fa en Ramon Manent.
Molt bé.
Molt bé, sí senyor.
Ara ja estic per escoltar el que volies preguntar, raó. Eh?
No, jo volia
diré,
que...
Diré que no me'n recordo, eh? Però digues, tu fes
no,
la pregunta.
No, jo volia, aviam, si t'arriscaves a fer una corranda així a capella, perquè, clar...
Doncs ja l'he feta.
A part d'aquesta. No sé, sobre, per exemple, la intervenció d'en Puigdemont avui, a Brussel·les.
No. No m'hi veig en cort,
Vinga, Jaume, ja pots fer-la, la corranda meravella, ja la pots fer, la corranda, tu, en Jaume Arnella.
Bueno, deixem que t'ho pensis.
Jo què sé.
Sense música costa, eh?
Sí, és complicat, no? De totes maneres, jo us emplaço a que, no sé, si us veieu col·laborant junts en un programa radiofònic, amb tot el que està passant, perquè material en tindríeu, per fer corrandes.
Sí, i tant. Però t'hi has de posar amb calma, diguéssim. I jo avui estic una mica estanellat, perquè no és per res, però he fet 55 quilòmetres en bicicleta.
Home!
I estic a la UBI, pràcticament,
Doncs escolta'm una cosa, Jaume, fem una cosa. deixo que et reposis, que et refacis, i en tot cas anem donant voltes i aviam si en una altra ocasió us enganyem i la liem ben grossa, et sembla?
Exacte, anem donant voltes, jo m'estic com els burros de la Nòria. Molt bé, apa-la.
Home, no. Jaume Arnella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i molts records, Ramon.
Vale, adéu, Jaume, maco.
Adéu-siau.
Cuida't molt.
Adéu.
Que vagi molt bé. Estem a la recta final d'aquesta conversa. Aprenem molt, eh? Aprenem molt, que sí, Lali?
Sí, sí, i tant.
Se'ns ha colat ara.
Seguim amb en Ramon, si us sembla, perquè dins la trajectòria també ja destaca un àmbit important, que és el del teatre. De fet, ho estaves comentant amb la conversa amb en Jaume, amb aquest espectacle de Bandera de Catalunya. És un espectacle tradicional de Setmana Santa aquí a l'Empordà, que es fa a Bellcaire. Es va fer durant molts anys, després va desaparèixer durant una temporada i es va tornar a fer. En Ramon hi ha estat present des d'un inici, així seguidament, però també hem de destacar especialment la recuperació a l'escala aquí dels Pastorets l'any passat, sí. Coincidint amb el centenari, no?, de l'escriptura. Tenint en compte el teu arbre genealògic, entenc que era un deute quasi moral, no?, recuperar aquests Pastorets.
Sí, va ser un repte que em vaig posar molt agosarat, perquè jo no tinc experiència sèria amb la direcció teatral, ni en muntar espectacles, ni així. He fet cosetes, he fet els meus pinitos, amb coses, però uns Pastorets són una obra molt, molt, molt complexa, és molt llarga, hi ha molts canvis d'escena, hi ha molts personatges, hi ha molts diàlegs, és una cosa realment complicada. Però jo tinc una mica aquesta cosa de ser una mica intrèpid, em diuen, que m'atreveixo a fer coses sense tenir... En fi, que em llenço una mica a lo bèstia. I sí, home, a mi em feia molta il·lusió que en el centenari de la creació dels primers Pastorets, l'any 1916, aquí a l'Escala, hi hagués una representació. I n'estic supercontent, va sortir molt bé, dintre de les limitacions lògiques d'una primera vegada, però sobretot estic content perquè la gent de l'Escala va respondre molt bé, vam tenir un equip fantàstic que va treballar molt i molt, i va ser una satisfacció. La idea era continuar-ho cada any, i aquest any jo la intenció era tornar-hi,
Però
l'operació aquesta que m'han fet m'ha privat de poder-ho preparar.
En anys posteriors, però...
No, la idea és continuar-ho, sí, a veure, l'any que ve, sí. Vaja, la intenció, si l'equip que hi ha, que es va crear i tots plegats ens ho proposem, jo encantat de continuar-ho.
També hem de destacar que ets, a més, director de molts cors, no només empordanesos, sinó també, per exemple, el cor barceloní País Meu.
Bueno, el cor País Meu és mig barceloní, mig gironí.
Val.
És una característica molt rara, sí. Amb el cor País Meu ensegem. Tinc una meitat que ensegem a Salt i l'altra meitat ensegem a Barcelona. I llavors, després ens ajuntem, sumem, i és una cosa molt bonica, perquè fem una reunió que ens engresca moltíssim. Vull dir que és, sí. I a més, a cada un dels llocs venen gent que no són ni de Barcelona ni de Salt, ben bé, sinó que ens venen del Maresme, ens venen del Bruc, aquí tenim gent de Banyoles, gent de Torroella, és a dir que acaba sent un cor d'àmbit nacional, sí.
Molt bé.
És brutal veure com la gent es desplaça i s'aficiona a això del cant, eh? Això que deies... venen del Maresme, venen del Garraf, en el cas de Barcelona, venen de la Selva, venen de... És bestial els esforços i sacrificis que pot arribar a fer la gent per cantar, no?, l'afició que hi ha aquí.
Sí, saps què passa? Que cantar és una necessitat vital. I el que no té aquesta necessitat, pobret, jo el compadeixo. I el que la té i no pot cantar, també el compadeixo. Llavors, el que la té i pot realitzar-la, fa el que sigui, perquè es necessita, és... Tenim una cosa que es diu ànima, que si no l'alimentem amb coses com el cantar, se'ns va marcint, se'ns va fent tristes, se'ns va ensupint, i això un país no s'ho pot permetre. I una persona tampoc. I d'aquí ve.
Ramon, que ha estat un plaer estar aquesta tarda amb tu,
igualment.
Conversar amb la Lali i passar una molt bona estona. Refesta d'aquesta operació de la gola, que la propera vegada puguem... com a mínim, quedar per cantar tots tres plegats.
A veure, jo encantat.
Sentir-lo en directe aquí, sí.
Sí que sí, tant que sí.
Sí, home.
Moltíssimes gràcies, jo també m'ho he passat molt bé.
Sí? Si, si se t'ha fet curt, aquesta era la voluntat.
Sí, sí, em pensava que encara en teníem per rata, però no, ja, ja m'esteu fent fora. Sí.
Sempre passa igual. Sí. Bueno, sí.
Pots quedar-te, però nosaltres anem plegant, si et sembla.
Ramon Manent. Ja treballeu molt bé. I endavant amb el programa i amb la xarxa, que és una iniciativa que... Bé, la Bel me'n parla sovint i crec que és una cosa que té molt de futur i que bé, molt necessària.
Gràcies a tu per confiar-hi també en aquesta ràdio. Gràcies, que vagi molt bé, Ramon.
Gràcies a vosaltres, a reveure.
Igualment. Lali, també, moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Que vagi molt bé, a reveure. Fins dijous. Sí, sí, fins dijous, perquè demà no hi serem. Sé que ens trobareu molt a faltar, però no hi serem. Estarem menjant castanyes i boniatos, Isabel, eh, que sí?
I carbasses.
I carbasses. Bueno, carbasses aquestes ens n'hem menjat a l'època d'estudiants a mans plenes.
Sí?
Sí, sí, sí.
Jo, bueno, jo crec que encara te la segueixes menjant, eh? Bueno, de tant en tant. Vinga, parlem
de... tant en tant, cada dia. Bueno, escolta'm, què farem dijous?
Dijous, moltíssimes coses. Tenim un interactiu molt interessat... molt interessat, no, interessant. Preparat... parlarem de, i analitzarem des de la vessant estrangera com veuen els estrangers la situació política actual aquí a Catalunya. Els estrangers que ja fa temps que estan afincats aquí a Catalunya i que, per tant, doncs, ens poden donar aquesta altra mirada, però amb pes, havent-la valorat i viscut. També tindrem la secció de col·laboradors en la qual parlarem de màrqueting digital i a l'entrevista compartida, que els dijous és moment d'entrevista compartida, podrem parlar tranquil·lament amb una exfotoperidista, la Joana Viernes, a la qual doncs al Palau Robert hi ha una exposició